Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, us informa Olma Giró. Un matí de dissabte que comença amb la incidència a la xarxa ferroviària de Catalunya. A aquesta hora, la circulació de trens de la línia R3 entre Puigcerdà i Planoles està interrompuda per manca de tensió elèctrica. Segons Renfe, s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera i la incidència provoca retards de més de 30 minuts a la resta de la línia. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergència en el transport de viatgers per ferrocarril. I un matí que també estem pendents dels dos incendis que cremen a Catalunya. A aquesta hora crema una empresa càrnia de Mercabarna, això és a la zona franca de Barcelona. Segons les primeres informacions que tenim, no hi ha ferits, però per precaució s'ha evacuat 4 persones de naus properes. 19 dotacions dels bombers hi estan treballant i preveuen que per les grans dimensions de l'espai trigaran una bona estona a extingir aquest foc. La columna de fum es pot veure des de llum i l'avís del foc s'ha donat a les 5 d'aquesta matinada. I d'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Bonastre, al Baix Penedès, que cremava des de primera hora de la tarda d'aquest divendres. Els bombers de la Generalitat, que hi mantenen algunes dotacions, l'han donat per controlat a primera hora d'aquest matí. Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 60 hectàrees. I en un altre ordre de coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, manté trobades aquests dies amb el seu homòleg nord-americà, Joe Biden, per tal de mirar d'enfortir les seves relacions. Aquest divendres, al vespre, després de la reunió dels dos presidents a la Casa Blanca, Sánchez ha assegurat que ha estat molt satisfactòria. El cap de l'executiu espanyol ha explicat que han abordat qüestions com la guerra d'Ucraïna o la migració en ple debat sobre els canvis en la política dels Estats Units. Sánchez ha dit que tots els països tenen visions similars i fan la mateixa aposta per la migració regular i per la lluita contra les màfies. I tornant a casa nostra, a Girona, avui enceta la ciutat, avui enceta el primer dia de la 68a edició del Temps de Flors, que compta amb 126 muntatges. Les exposicions de flors i jardins per tota la ciutat es poden veure des d'avui i fins al proper 21 de maig. Aquesta edició s'espera que sigui multitudinària. Escoltem a la Natàlia, ella és l'arquitecta i una de les encarregades del muntatge.
Representar la idea de los plásticos en los océanos. Y teníamos este espacio que es espectacular, que es el sótano de la catedral, que tiene más de 1000 años de historia. Así que con esos dos elementos, como grupo de diseñadores y arquitectos, diseñamos este espacio que queríamos que sea una experiencia sensorial.
I d'altra banda, aquesta edició del Temps de Flors està molt marcada per la sequera que viu tot el país. En aquest sentit, les escales de la catedral compten amb un muntatge que rega amb l'aigua emmagatzemada en uns dipòsits que hi ha a les mateixes escales. Tot i la sequera, el Temps de Flors arrenca amb previsions de precipitacions arreu del territori català. I avui, des de les 7 de la tarda fins la 1 de la nit, Barcelona viu una nova edició de la Nit dels Museus. En total hi participaran 90 espais. 90 espais i espais museístics també de 8 municipis de l'àrea metropolitana, que són Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan d'Espí i Santa Coloma de Gramenet, que formaran part d'aquesta Nit dels Museus del 2023. La programació en total inclou 121 exposicions i 86 activitats. Entre aquestes hi ha tallers, visites guiades, recitals o concerts. I pel que fa als esports en futbol, el Girona s'enfronta avui a les 2 del migdia a la Reial Societat. Els de Michel buscaran la victòria per apropar-se a l'objectiu dels 53 punts. I d'altra banda, aquest cap de setmana el Barça podria proclamar-se campió de la Lliga. Demà diumenge disputa el derbi en el RCD Stadium amb un Espanyol que necessita sumar 3 punts, un partit que es disputarà a partir de les 9. Abans, però, aquest migdia el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, farà una roda de premsa. I en tennis, aquest migdia, partit d'Alberto Ramos i Carlos Alcaraz del Masters 1000 de Roma i de Cuito Pella i Alejandro Davidovich. D'altra banda, en MotoGP, avui es disputa el 5è Gran Premi Le Mans, això és a França. Ara comencen els últims entrenaments i quan faltin 10 minuts per les 11 es disputarà la primera qualificació per la cursa de demà diumenge. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies.
Mm. Radio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt feliç dissabte, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres felices, contentes de poder-vos acompanyar un dissabte més. I és que ja estem a mitjans de maig. El temps passa ràpidament. Tan ràpidament com que aquest mes de maig, que és el mes europeu de la diversitat, recordeu que justament el dia 22 de maig farem i celebrarem la inauguració aquí a Espanya. Una inauguració que ja vam celebrar a finals d'abril des de Brussel·les. I aquesta setmana, precisament, acabem de passar el Dia d'Europa. Una Europa que, precisament, el que busca és la unió. La unió fa la força per poder avançar per un món inclusiu, per un món divers, on totes les persones se sentin incloses, que cap quedi enrere i que, precisament, el que busca és la felicitat i el benestar dels éssers humans. Per això, avui, del que parlarem és de turisme. El turisme mou la gran part de l'economia d'Espanya i el turisme fa felices a les persones.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs som-hi, ara sí, anem a començar. Anem a parlar de turisme sostenible. I ho fem de la mà de Cristina Cabanyes, presidenta d'Hotels Guitart i presidenta de la Fundació Climent Guitart. Molt bon dia, molt benvinguda de nou, Cristina Cabanyes.
Molt bon dia, Mireia, un plaer estar aquí amb vosaltres un altre cop.
Doncs realment el plaer és nostre, o és mutu, podem dir, perquè sempre ens agrada que cada any vinguis i que cada any ens portis les novetats i les tendències dins d'aquest sector que, doncs, com deia, en veritat, ens fa tan i tan felices. A la taula, a la tertúlia, i tindrem a Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones discapacitades, i a Isabel Nugaroles, consellera d'Empresa Familiar. Com sempre, com cada dissabte, l'espai de benestar de la mà d'Irin Pons i l'espai de moda, imatge personal, amb Amparo Tamayo. Cristina, escolta'm, quins canvis són els que ha viscut el món del turisme aquests darrers anys, especialment després del Covid-19?
Jo penso que estem davant d'una revolució. Ja fa temps que el turisme està canviant molt. Abans el que fèiem era vendre llits, vendre llits en quantitat a través de grans compradors, com són els turoperadors, no?
Sí.
I ara el que estem fent és creant experiències pels nostres clients, experiències per aquest moment de felicitat. Per això a mi m'encanta anomenar-ho el turisme la indústria de la felicitat.
És molt bonica la paraula felicitat, veritat.
Preciosa.
Tant de bo entrés a tots els àmbits de la nostra vida i de totes les persones. Això que dius que el que ara procureu és crear experiències, per tant vol dir que va molt més enllà de només el fet de pernoctar, podríem dir.
Va molt més enllà, és un concepte molt transversal. Quan tu vas a visitar una ciutat, no, vols sentir-te, per començar ja, com part d'aquella ciutat, no? Sentir-te local. I per tant has d'oferir, des del sector turístic, s'han d'oferir una sèrie d'experiències i de ofertes complementàries que ajudin a que aquesta persona se senti com rebut com a casa, que al final és el que a la gent li agrada sentir-se.
Podríem parlar fins i tot del sentit de pertinença.
Totalment, totalment. Per això hi ha molts turistes que repeteixen una mateixa ciutat, perquè quan noten aquest sentit de ser ben acollits, de sentir-se com a casa, de que els mimen, de que troben al seu abast les coses que ells estan buscant, per això hi ha aquesta repetició.
Clar.
I ens trobem davant de viatgers que molts cops van a la mateixa ciutat. Per això jo odio totalment la paraula turismofòbia, perquè ja sabeu, el turisme representa un tant per cent molt important del PIB, directament un 13-14, indirectament fins a un 25,
sí.
I penso que els turistes se'ls ha de rebre amb els braços oberts, sempre fent un turisme responsable perquè impacti de manera positiva sobre l'economia local, que al final també és el que estem buscant, no? Millorar aquesta economia local.
I tant, perquè és que realment el turisme dona moltes feines.
Moltíssimes feines. Fa pocs dies llegia l'Expansió, que era el tercer o quart mercat, no? Bueno, el sector que donava feina a l'estat espanyol.
Sí.
Per tant, s'ha de valorar. Ara ens trobem amb un greu problema que des de la pandèmia s'ha aguditzat, que és que és molt difícil trobar talent pel sector turístic. La veritat, a mi em costa molt de comprendre-ho, perquè és un sector molt bonic. Jo, que vinc d'un altre sector, que vinc del sector sanitari, sí. I per motius personals vaig tenir que fer el salt al món turístic, o sigui, treballar a la indústria de la felicitat, que pot ser més maco, no? Sí que a vegades és difícil compaginar amb la vida familiar, la conciliació, els horaris, que són complicats, però penso que també cada vegada, per part de l'empresariat, s'està fent un gran esforç per poder adaptar-se i poder fer que la vida també de la gent que forma part dels nostres equips pugui ser molt, molt més còmoda.
És curiós perquè precisament la setmana passada, aquí en el Plusvalua Dones, del que parlava més del talent, justament, i d'aquesta cerca de talent, i de com dels problemes que hi ha a Espanya és precisament la fugida de talent. I tu ens indiques que en aquest sector un dels grans problemes és la manca de talent. Què és el que succeeix realment? Que les persones no volen treballar, o no existeix una preparació suficient, o es tracta d'un tema dels sous, de les condicions? Perquè per poder resoldre el problema hem d'anar a l'arrel.
Jo crec que és una mica un mix de tot. A veure, quan treballes en el sector turístic, no es pot negar que quan més festa és, més tens que treballar, perquè és quan més la gent vol anar al restaurant, vol anar de viatge. Però penso que s'està fent un gran esforç per part de tant els empresaris com per part dels sindicats per arribar a un consens de buscar uns horaris continus. Per exemple, nosaltres, sí, a la nostra empresa, històricament es feien horaris partits, però des de ja fa uns quants anys es fa un torn seguit. Sí. Una cosa molt més còmoda per poder conciliar amb la teva vida familiar. També hi ha manca també de formació. Hi ha molt intrusisme en el nostre sector, perquè gent que no té formació s'hi posa. Però aquí també s'ha de reivindicar que s'ha d'exigir aquesta formació i després aquesta formació s'ha de fer valdre, perquè quan tu entrevistes algú i té una formació determinada precisament en aquest àmbit, pues se li ha de valorar. Ha de tenir una millora amb el tema salarial. I penso que aquí s'ha de buscar un equilibri entre valorar millor a les persones que estan formades, poder fer una conciliació més familiar i de la teva vida personal que abans potser no es donava tant, i bé, i dir que treballar a la indústria de la felicitat, com diu el nom, és un dels millors sectors on es pot treballar. Que us animo a tots que si no ho heu fet mai, que ho proveu.
I tant, que si s'ha de provar, a més, és un sector que d'entrada les persones molt joves, veritat, quan ja entren en aquesta majoria d'edat, és combinable amb tot el que és el món de la universitat o de les carreres que vulguin fer, ho poden combinar perfectament els estius.
Sí, quasi tots hem fet, no? Les nostres primeres feines han sigut treballant en un bar o treballant en un hotel o fent d'animador en un hotel. Sí, però també s'ha de posar en valor aquesta formació.
Oh,
hi ha grans escoles d'hoteleria aquí a Catalunya que preparen a grans professionals i també hem de posar en valor a totes aquestes persones tan formades, perquè si no, al final què passa? Que tampoc hi ha gent que es vulgui anar a aquestes escoles. Hi ha hagut una davallada molt important de matriculacions a les escoles d'hostaleria de Catalunya i bé, s'ha de trobar aquest equilibri en saber valorar, en també donar aquestes primeres oportunitats als joves que estan estudiant o que estan accedint
al seu primer... Que s'impliquin al món laboral, facin un primer tast i després ja, doncs, poden entrar.
Exacte, però clar, amb unes responsabilitats diferents que els que estan formats i els que estan preparats, que jo sempre reivindico que se'ls ha de valorar.
I tal, la formació és fonamental. Recordo l'escola d'hostaleria de Sant Pol, que va ser una de les primeres i tan abanderades i amb tanta reputació. No ha passat, doncs, tanta gent de casa nostra. Cristina, què significa turisme sostenible, que avui en dia està tan de moda aquest terme?
Per mi, turisme sostenible abarca tres àmbits molt importants. El primer, econòmic, perquè si el turisme no és sostenible econòmicament, com qualsevol empresa, no pot funcionar a la llarga. Al final estàs creant una empresa per tenir, crear uns llocs de treball, crear un impacte en la societat, però a part per tenir un guany també econòmic. Després, també un turisme sostenible social, perquè el turisme ha de fer impacte a la societat on està, i un impacte positiu. Sempre, i una altra cosa que sempre reivindico, aquest impacte té que ser positiu sobre la societat que l'envolta i té que ser un mirall de la societat que l'envolta. Això què vol dir? Que també té que ser un turisme inclusiu amb les persones que hi treballen i amb les persones que hi col·laboren. I també un turisme també molt implicat amb el medi ambient, sostenible amb el medi ambient, perquè bueno, hi ha una marca comercial que ho diu molt bé, no hi ha planeta B, no?
Exacte.
Hem de cuidar-lo molt per poder continuar fent turisme i moltes altres activitats econòmiques durant molt temps.
Consideres que no es tracta, per tant, només d'una moda?
No, jo penso que és una manera de fer i una manera que s'ha d'implementar a totes les empreses que encara no ho han fet. Que de veritat,
que vosaltres ho abandereu anys... molt bé, tot aquest tema.
Sí, per nosaltres és el nostre ADN. Nosaltres treballem per per deixar pues, al final una petjada en el lloc on estem, que sigui una petjada positiva. Tenim una fundació, nosaltres som una empresa familiar petita, però des del 2018 tenim una fundació i fem, per exemple, amb el tema de l'equip, incorporem sempre persones amb risc d'exclusió social, amb problemes de discapacitat psíquica, amb discapacitats físiques, dones que surten de la presó, i la veritat, el resultat és meravellós, que estem contentíssims, i a poc veig que moltes altres empreses també es van contagiant.
Clar, és que amb l'exemple, veritat, acabem inspirant també el nostre voltant, que d'això es tracta. Quin impacte hi té la globalització en aquest sector?
Hi té un impacte immens, perquè a mi m'agrada molt una frase que diu la nostra directora general de turisme, que diu que turisme ho és tot, no? I al final, la OMT, per exemple, diu que el 2030 hi haurà 1.800 milions de turistes viatjant pel món. Està clar que és un impacte global. Aquí dir-vos que la Generalitat de Catalunya, fa pocs dies, amb el president de la Generalitat presidint-ho, va signar aquest Pacte Nacional del Turisme Sostenible. Penso que és un document molt important a tenir en compte, perquè és el compromís per part de tots els actors que formem part del sector turístic, aquest compromís per la sostenibilitat, pel compromís pel medi ambient, el compromís per crear un impacte positiu, i penso que això pues, és un document clau pels propers anys en el nostre sector.
És un camí, veritat, una guia a seguir i que tothom s'hi vagi adherint, que realment és la manera de poder avançar. Hem parlat de turisme sostenible, hem parlat de globalització. Ara entrem en el canvi climàtic, la crisi de l'aigua. Com afecta en aquest sector?
Pues, per desgràcia, hi afecta moltíssim, com ens afecta a tots en el nostre dia a dia. El canvi climàtic és un fet. Estem vivint estius molt calorosos, fenòmens meteorològics superextrems que provoquen desastres naturals, i això, per exemple, a nivell de costos, per exemple, que l'estiu sigui molt calorós, provoca un impacte sobre la compta d'explotació molt important, i més quan el cost de l'energia està pels núvols.
Clar.
I aquest estiu tenim aquesta espasa sobre el cap, no?, que és la sequera, que si hem de ser molt conscients i promoure molt l'estalvi de l'aigua. Nosaltres, per exemple, un establiment molt gran que tenim a Lloret de Mar, hem tret els taps de les banyeres, hem recomanat que les dutxes durin 4 minuts, ho hem posat d'una manera molt amable, perquè, clar, no pots obligar a ningú, però crec que hem de conscienciar també les persones que ens visiten, moltes són estrangeres, i ells allà en el seu país no tenen sequera, però aquí ens hem de conscienciar tots molt que l'aigua és un bé molt preuat i que l'hem d'utilitzar amb molt de seny. Esperem que no hi hagin restriccions d'aigua, perquè això, si no, seria ja un desastre molt més gran. Venim d'una temporada molt complicada després del Covid. Per exemple, Barcelona ara ja està a tope i funcionant molt i molt bé, però destins molt turoperats o molt grans, com per exemple Lloret de Mar, serà el primer any, entre cometes, normal després del Covid. L'any passat vàrem tenir tot el tema que ens va afectar molt de la guerra d'Ucraïna i Rússia, i aquest any tenim aquesta espasa sobre el cap de la sequera,
que realment és bestial, que preocupa molt, que diversos companyes i companys del sector turístic de Catalunya doncs, ens han fet arribar la seva preocupació amb tot aquest tema, veritat, de les dutxes, i amb tot el tema de si també hi ha restriccions, com afectarà les piscines, perquè, clar, no ens enganyem, que sobretot les persones venen aquí amb aquest clima mediterrani que tenim. Per tant, conscienciació, que és fonamental. Parlem d'un sector que pot fer molt a nivell de gènere, a nivell d'inclusió i a nivell de diversitat, i que realment encara ha de fer molt, perquè és un sector clau per la prevenció i detecció de realitats com les violències i les discapacitats. Realment, Cristina, més enllà de vosaltres, perquè realment és un sector molt gran, consideres que hi ha consciència dins del sector de la responsabilitat real que teniu, de com podeu actuar prevenir amb tots els temes de violència?
Penso que a poc ens anem conscienciant. Ha ajudat molt a l'obligatorietat del Pla d'Igualtat. Nosaltres el vàrem fer de manera voluntària. Vam ser els primers a la província de Girona, a la branca d'hostaleria, a tenir-lo, però ara amb l'obligatorietat pues, totes les empreses ho tenen que fer. I això, al final, el que et fa veure és... et fa conscienciar, no?, de dir estem complint amb aquesta paritat. Llavors, és bàsic cuidar molt a l'equip i veure l'equip com se sent a nivell psicològic. Penseu que la pandèmia en el nostre sector ens ha afectat moltíssim, sí. I això psicològicament també ha deixat una petjada que es nota. Venim d'uns anys que hem estat com treballant a mitges, amb una incertesa brutal de si tornaríem a obrir, de si perderíem la feina, i això també afecta molt. I també és clau conscienciar molt a les empreses doncs, per detectar tots aquests casos de violència de gènere que moltes vegades estan amagats. I hi ha grans experts, no?, que et poden ajudar, com per exemple tu, Mireia, que et poden ajudar a detectar aquests casos que estan completament amagats per vergonya, per por, i que els tens allà a 2 centímetres i que tu no te n'has donat compte. Llavors, és molt important fer tots aquests plans de prevenció per poder ajudar al màxim des del lloc de treball a que aquests casos pues, millorin o solucionin.
I tant, i precisament com és un sector tan exposat, veritat, a la resta de persones que esteu tan en contacte, doncs fins i tot més enllà de lo que és la pròpia empresa i aquest personal i aquestes deteccions. Sou un sector que fins i tot, com tu deies abans, no?, hi ha animadors, animadores per la gent jove, hi ha totes aquestes persones que estan doncs, també en els restaurants, fins i tot a la recepció o en certs espais que poden detectar tota la resta de persones que per allà hi passa. Aleshores, realment és un sector que cal que els ulls estiguin molt oberts perquè és fonamental aquests canvis i més en moments quan una persona està vivint aquest espai d'oci i aquest espai de felicitat que ens deia la nostra entrevistada.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Comencem la tertúlia avui amb Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, i Isabel Nogaroles, consellera d'Empresa Familiar, i com no, absolutament també, la nostra entrevistada d'avui, Cristina Cabanyes. Noelia Rodríguez, bon dia, molt benvinguda. Feliç Dia d'Europa, que va ser dimarts.
Bon dia, Mireia. Feliç Dia d'Europa, feliç Setmana d'Europa i feliç Mes d'Europa, perquè el mes de maig sempre és un mes molt europeu.
Oh, i tant que sí, i tant. Comencem, si et sembla, per la realitat de les persones discapacitades, Noelia, aquesta adequació o manca d'adequació que s'ha vist, és així, em sap greu dir-ho, no vull dir-ho tampoc amb una especial contundència, però no s'està complint, malauradament.
S'ha de ser contundent. Jo ho puc dir perquè com que soc l'afectada... Aviam... Abans parlàvem, no?, amb la Cristina, abans d'entrar en
directe
amb Antena, que s'han fet molts avanços en tot el que és la qüestió de diversitat, inclusió... però, clar, hi ha molta feina a fer. De fet, nosaltres acabem d'aterrar, pràcticament. Hem estat a Brussel·les a la inauguració del Mes de la Diversitat, que serà el mes de maig, el Mes Europeu de la Diversitat, justament en un hotel preciós, bueno, meravellós, ens han tractat superbé, anàvem de convidades amb el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, de la que tinc l'honor de ser la vicepresidenta, i, bueno, quan havíem d'anar al bany, havíem de travessar per les cuines. O sigui, aviam... Que podies anar al bany? Sí. Però que has de fer un Indiana Jones per anar al bany? També, si vas amb cadira de rodes. Aviam, aleshores, hem de posar les coses en context. Tirar les orelles o estirar les orelles no és res dolent. Simplement, bueno, és fer una crida d'atenció de que hi ha coses per fer. En quant també al...
I estem parlant no oblidem, de Brussel·les, estem parlant de la Comissió Europea i estem parlant d'un acte organitzat per la pròpia Comissió Europea i l'acte oficial. I que és cert que sí, que hi ha lavabos, és veritat, però que per poder accedir a aquests lavabos les condicions eren les que eren, veritat.
Sí, no estan, diguéssim que acondicionat perquè tu puguis arribar-hi, estàs. El que passa que, clar, diguéssim que jo ja comprenc que les infraestructures que s'han de fer en un hotel o en qualsevol lloc són importants, sobretot perquè a nivell de normativa, clar, tot això la gent no... Però a nivell de normativa fa molt poc. O sigui, de fet, estem en bolquers amb el tema de la normativa pel tema de discapacitat, i aleshores s'han hagut de fer modificacions extralimitades ara a última hora, i aleshores pots accedir... Sí, però clar, es tracta de que puguis anar al bany i que el d'anar al bany sigui un hàbit, diguéssim, ordinari, i no haver de passar una aventura per anar al lavabo. Això està extès, perquè també fa un mes vam estar a la ONU celebrant el Dia Internacional de la Dona i ens va passar exactament el mateix. Pots accedir, sí, està tot adaptat perquè tu puguis accedir-hi, sí, però clar, tot plegat és com una aventura perquè tu puguis estar allà. Aleshores, concloent, que s'han fet moltes passes, sí, però que hi ha molt per fer, també, i no sé fins a quin punt el món de la discapacitat, és a dir, el que és la inclusió, podrà ser d'una manera real i total el fet de que intentem trobar, ja no parlo d'igualtat, parlem sempre d'equitat, no?
Sí, senyora. Sí, senyora. D'aquesta inclusió real, més enllà d'allò que consti a la llei, perquè és veritat, com ara ens deia Noelia Rodríguez, s'han fet passes endavant a nivell legal, per tal, legalment, tant Nacions Unides com la Comissió Europea compleix els estàndards bàsics, però després hi ha tota una realitat que és arquitectònica.
Exacte.
I aleshores, arquitectònicament parlant, sí que és cert que aquestes persones poden accedir, però després aquesta integració i aquesta equitat no existeix. Podeu veure vídeos a totes les xarxes socials on consta, veritat, que aquestes persones amb cadira de rodes o amb discapacitats físiques diverses se les situa o al final de tot de la sala o al principi de tot o en un racó. Fet que aquí, d'equitat, no en té gens, i és el que la senyora Noelia Rodríguez està encapçalant aquest canvi a les Nacions Unides. Isabel Nogueroles, bon dia, molt benvinguda, consellera en Empreses Familiars.
Molt contenta de ser-hi amb tots vosaltres, i en especial haver coincidit amb la Cristina, que, com heu sentit, és un gran exemple d'empresa familiar amb propòsit i amb impacte positiu. I amb la Noelia, que em toca molt de prop amb tot el tema de la diversitat i la inclusió, així que molt bé fer el micro i anar posant consciència a tots aquests temes.
I tant, que sí, és fonamental per poder avançar. Isabel, tu que realment doncs, estàs tan al costat de les petites empreses, de tots aquests canvis que s'estan vivint, quines són les repercussions econòmiques del sector?
Aviam, com ha comentat la Cristina, el sector ha tornat, no?, a agafar un impacte amb el PIB molt important, quasi el 14, però pensa que portem 2 anys, com m'ha dit, de la pandèmia, que ha fet molt mal, no? I això vol dir un creixement per l'economia molt gran, quasi d'un 61% en l'últim any. El més important en aquí és fer aquest desenvolupament inclusiu. O sigui, impactar el sector significa que impacta en aportar totes aquestes possibilitats d'ocupació, de també redefinir el propòsit, no?, i el valor del turisme, com volem, d'aquesta consciència social que ens està demandant, no?, les noves generacions, i aquest fer-ho de forma més sostenible, i també educar-nos en què significa, no?, ser un bon turista, què significa l'amor per l'ofici, no?, que comentàvem, per tornar a reconnectar i a donar espai a que el turisme sigui aquest espai que amb l'impacte que té, que és molt gran i amb moltes oportunitats.
Que bonic, Isabel, aquest terme que has dit, l'amor pel turisme, i aprendre també a ser un bon turista, a cuidar, veritat, l'entorn?
Correcte, sí, perquè al final es tracta de posar en valor, no?, el que deia, aquesta reconversió a l'experiència, i l'experiència la formem tots, els que utilitzem, no?, tots els serveis turístics, i els que ofereixen, val? Per tot és important que sigui un tema col·lectiu. El sector hoteler per sort, vale? Continua aquí en el nostre país, és un negoci molt familiar i per sort, perquè pues, com segurament que la Cristina coneixerà molt més, clar, hi ha hagut un tema que hi ha hagut molts hotels que han estat doncs, mans a fons, no? Perquè, bueno, pues, perquè no han trobat la manera de fer un relleu generacional. Però tenim molts altres exemples de grans famílies, ara familiars, com els Barceló, el Rius, no? els Catalònia, etc., que són grans, però després hi ha molts petits, no? que han tingut doncs, un hotel o dos hotels, és un sector molt optimitzat, i que han de tornar a redefinir des de l'hotel que tenia de la família quin valor li dono i com el faig generar amb més impacte de futur.
Aquest és un tema que ens interessa moltíssim, Isabel, perquè precisament doncs, el sector hoteler prové de petits hotels, com ja ens estàs apuntant, i és un sector que ha anat creixent, que s'ha anat convertint en cadenes, i que hi ha tot un canvi generacional. Si et sembla, en parlarem després de l'espai de benestar, perquè ja la Cristina ens ha posat damunt de la taula també la importància, veritat, de com s'han de sentir les persones treballadores. Aquesta necessitat de que se sentin bé. Doncs som-hi un dissabte més a l'espai de benestar de la mà d'Irene Pons. Bon dia, molt benvinguda a Irene Pons en aquest espai que ja comencem novament un dissabte més, l'espai de benestar. Com estàs?
Molt bé, fantàsticament. Aquí
escolta,
amb tu.
És fantàstic, realment. És allò, un rayo de sol, podríem començar a cantar la cançó, veritat?
Oh, i tant. Jo, si vols m'hi poso, eh? Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Olé, Irene, molt bé, fantàstic.
Clar que sí, estem aquí amb una alegria impressionant.
I tant, l'alegria tan important. Escolta, què ens portes avui amb aquesta alegria? Què anem a aprendre?
Doncs mira, relacionat amb l'alegria, no? Moltes vegades l'alegria ens la redueix les preocupacions. Llavors oita, parlarem de com deixar de preocupar-se.
Que important avui això, ja és el temazo, Irene, això és un supertemazo.
I tant. A veure, sempre hem de pensar que no donaré fórmules màgiques, sempre s'ha de treballar tot, no?
Clar.
Requereix, doncs, un treball al darrere, perquè, clar, moltes vegades el preocupar-se pot arribar a ser un hàbit mental,
sí,
no? Lo que són, hi ha persones que són els en anglès, no?, els warriors, que són les persones que es preocupen molt, que estan constantment buscant la part negativa o fan com una projecció del futur, de lo pitjor que pot passar, i es queden allà enganxats i vinga, i li van donant voltes.
Absolutament, hi va haver una època que les dones se les educava també així, eh? No sé si recordareu,
sí,
segur que tots recordareu el programa 1, 2, 3, responde otra vez, que hi havia tres personatges que es deien les sofridores.
Exacte.
Doncs,
en femení, a més a més.
A més,
eh?
En femení, eren aquelles tres germanes. Doncs, realment, moltes dones van ser educades per patir per tot. Eh? Per
sí,
les criatures, pel marit, per la feina, per... I era això que tu ens deies d'avançar i tot en negatiu. I encara, malauradament, avui en dia a la nostra societat doncs, hi ha persones que són dones d'una edat determinada, que són aquestes sofridores. Doncs vinga, anem a donar tots els consells de com deixar de preocupar-nos.
Sí, de fet, això que comentaves, Mireia, és una manera de controlar l'altre, eh? El posar-li la preocupació al damunt. Però anant al tema.
Sí.
Primer, què hem de fer? Objectivar. No? És a dir, primer, què és el que m'està preocupant ara mateix, i objectivar, què vol dir? És procurar donar un pas enrere, mirar-ho des de fora i buscar les probabilitats de que això succeeixi. I, de fet, hi ha un 90%, crec que va dir la Marian Rojas, la gran psiquiatra, que hi ha, de les coses que ens preocupen només succeirà potser un 10%. Per tant, doncs, moltes vegades és allò de dir... objectivem-ho, no?
Sí.
Una altra manera de deixar de preocupar-se és pensar en l'aquí i a l'ara, no? Això ho hem comentat moltes vegades, a l'estar present, centrar-nos en el present, perquè ara mateix, aquí on estem, hi ha algun problema? Moltes vegades no és així. El que estem fent és una projecció cap al futur d'una cosa que molt probablement no passarà. Per tant, centrem-nos. Una altra manera de deixar de preocupar-se és pensar en el pitjor que pot passar. Llavors, si jo penso què és el pitjor que pot passar i ho accepto, doncs, bueno, aquí ja em puc alliberar, no? Ja deixo anar i dic, vinga, va, ho tinc coll avall,
sí,
i ja està, m'oblido. També ajuda moltíssim a escriure-ho.
Sí.
Agafar una llibreta i començar a escriure allò que et preocupa. Pensar també si està dins de la nostra zona de control. Si està, doncs, pensem que és el que podem fer, i si en aquell moment no podem fer, podem escriure el pla d'acció que portarem a terme quan puguem fer-ho, i si no està a la nostra zona de control, per què preocupar-nos? Oi? Si jo no puc fer res d'una cosa que m'imagino que pot passar, doncs, escolta, deixa-ho anar, també. I una altra manera és buscar informació, no? Que seria allò de, vale, està dins de la meva zona de control, però no sé ben bé què és el que puc fer. Doncs anem a buscar experts, gent que sàpiga del tema que ens preocupa, que ens pugui donar informació per després poder posar-nos en acció. I moltes vegades, quan hi ha preocupacions que estan dins de la nostra zona de control i podem fer alguna cosa, això ens allibera moltíssim, eh? Ens tranquil·litza moltíssim. Per tant, hem de tenir en compte que el fet que ens preocupem sense prendre acció no canviarà les coses per ser. El que pot fer és que ens emmalaltim, no?
Clar, si clar, és que podem caure en una enfermetat.
Exacte, sí, no, el que és el pensament constant en bucle de preocupació, si el sostenim molt de temps en el temps, molt de temps,
sí.
Ens pot emmalaltir. Llavors, treballem l'atenció plena, i si el que ens preocupa està dins de la nostra zona de confort, posem-nos en acció.
Doncs vinga, anem a posar-nos en acció, anem a portar a la pràctica tots aquests consells. Això és terapèutica, Irina, aquí, bueno, és que sortim amb alegria, amb alegria.
Aquesta és la idea, aquesta és la idea.
Doncs escolta, t'esperem dissabte vinent, Irina, moltíssimes gràcies.
A tu, Mireia, fins dissabte.
Fins dissabte.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
És important, és francament molt important, tots aquests consells que ens dona l'Irene Pons, més enllà d'aquest humor que nosaltres hi posem. Però no oblidem que estem vivint uns moments on els sers humans, doncs la nostra salut mental no és la millor que estem passant. Per això aquest espai de benestar, per això aquests bons tips que ella ens dona, doncs ens poden ajudar. I perquè no ens agrada quedar-nos anclats, quedar-nos anclades amb les preocupacions. Un tema que molt sovint ens preocupa és l'econòmic, és com podem obtenir ajudes. Per aquest motiu, tornant ara ja al tema que avui ens ocupa, el turisme, Cristina, el sector necessita, calen ajudes. En quins àmbits creus que cal més una ajuda econòmica per part d'administracions, per part d'allà on calgui, per una adaptació al màxim de ràpida?
Bé, amb tota l'arribada dels fons Next Generation, el nostre sector, com tots els altres, estàvem molt motivats i per veure què podíem fer, no? per poder millorar els nostres establiments, per exemple, en matèria de sostenibilitat.
Sí.
Però et poses a rascar una mica i al final és un copagament, que al final l'empresari paga més part que el que se't dona, i bueno, és uns processos tan complicats de poder accedir-hi. De fet, un tema, per exemple, d'eficiència energètica que tothom en el nostre sector estava esperant, han tingut inclús que posar arquitectes en l'administració per ajudar a omplir els formularis. Penso que és absurd, no? Si venim de... Jo dic que venim d'una guerra, perquè venim d'una guerra. Hem estat durant molts mesos tancats o amb ocupacions baixíssimes, mantenint les plantilles i fent un esforç impressionant, endeutant-nos fins a les orelles. I ara jo crec que les coses s'han de posar fàcils, no? És com si algú el tens allà que s'està morint amb una UCI i li dius, no, mire, però primero antes de darle la medicación, el que farem és que té que omplir el formulari de tal i haurem de tal... No té sentit. Llavors, quines ajudes necessitem? Pues per poder implementar i tenir un turisme del 2023... I això en molts encara àmbits estem mancats. Llavors, totes aquestes ajudes que necessitem que siguin fàcilment accessibles, perquè si ens hem de quedar pel camí de fer-ho, doncs penso que no servirà de gaire, no?
Hem de parlar, per tant, d'una facilitat administrativa.
Correcte.
Clar,
correcte.
No pot ser que empreses, que entitats, quan van a buscar els fons Next Generation, i molt més enllà dels fons Next Generation, sinó que aquestes ajudes que actualment estan disponibles, i dic disponibles entre encomillat, que no estem a televisió i no se'n veu, doncs realment les traves administratives són bestials, tan bestials com que fan perdre una quantitat d'hores que arriba un moment que tant empreses com entitats acaben dient, doncs, escolti, és que no tinc personal suficient, he d'estar facturant, veritat?
Exacte, i són diners que es necessiten i que a la vegada es perden. És que és com l'absurd màxim, no?
Parlem, sí, sí, d'una absurditat. Per tant, aquí ara el que reclamem és aquesta facilitat administrativa i que realment les ajudes arribin perquè calen. Noelia Rodríguez, ens parlaves d'aquest mes europeu de la diversitat, de què vas estar a Brussel·les a la seva inauguració. Quines són les conclusions que se'n van treure i quines paraules va dir la comissària d'Igualtat?
La comissària d'Igualtat de la Comissió Europea, Elena Dalli, va ser molt contundent. En primer lloc, declarava que no es pot aconseguir una societat millor si no existeixen aliances des de tots els àmbits, que es perd talent si no s'aprofita el talent de tot, de totes, absolutament totes les persones, de qualsevol, o sigui, amb discapacitat, de qualsevol gènere, amb edats determinades, això és talent, no el pot deixar perdre. En segon lloc, fa una crida a que tots els països s'organitzin de la mateixa manera, parlant en plata, és a dir, seguim tots la mateixa línia, lluitem tot per una societat millor, perquè al final una societat diversa és una societat sostenible i molt més, o sigui, que tindrà molta més rendibilitat on existeixin feines diverses on totes les persones siguin més felices i més i siguin més més resolutives. I finalment declara i se sent orgullosa de que s'estiguin fent moltes passes endavant a nivell europeu i a nivell mundial, però sobretot va com felicitar, no, l'estat espanyol. Es van donar molts premis a localitats i a províncies espanyoles, catalanes i espanyoles, i bueno, destacar també que va posar també molt en valor la feina que s'està fent des de diverses associacions, sobretot nosaltres des del Centre d'Estudis de les Dones, de la que tinc la gran sort de ser vicepresidenta. Se'ns va destacar la nostra feina a la revista Forbes, amb tu, Mireia del Pozo, en aquest cas com a presidenta de l'entitat i experta en igualtat a tot l'estat espanyol, i crec que hem de sentir-nos molt orgullosos de la feina que estem fent, de que se'ns està reconeixent a nivell europeu, però sobretot perquè ens doni més forces per seguir treballant.
Sí, realment moltes més forces per seguir treballant, perquè bé és cert que afortunadament, doncs, va rebre a Espanya 3 premis, però també és cert que la comissària d'Igualtat va deixar clar que Espanya, doncs, encara no està al nivell, que queda moltíssima feina per fer i que el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa cal que la lideri a nivell empresarial per aquest canvi, perquè la diversitat no hi és, no hi és, o sigui que treballarem amb força i amb contundència. I Isabel, justament el que abans ens posaves damunt de la taula, aquest sector que prové de petits hotels i que ha anat creixent, que s'ha anat convertint en cadenes, i que hi ha tot aquest canvi, aquesta evolució a nivell familiar. Com ho tenim, això?
Doncs mira, com us he comentat, pues, ja tenim bastants exemples de grans hotels que ja han passat diverses generacions. I això és una aposta pel futur, perquè les empreses familiars són les que realment fan que aquest projecte, aquest amor a l'ofici, no, continuï i sobretot desenvolupin territori. I això és molt diferent, i a més està, l'altre dia hi ha un informe en el qual deia que hi ha hagut altres experiències, per exemple, no, sabem de la Mancio Ortega, etcètera, sí, que han entrat en el sector hoteler, i que no ha tingut la repercussió que tenien sent bons empresaris, perquè ha faltat aquesta part, o fons, vale? Que com que tens una cosa que durant en poc temps els directius estan de pas, és molt diferent que el compromís que té una família pel projecte de la continuïtat i de desenvolupar el territori. I això ho enllaço amb el que és la Noelia de les aliances, no? Jo crec que el sector té molts reptes, aquesta revolució que comentava la Cristina, té molts reptes per realment definir quin és el turisme que volem, escoltant les tendències socials i apostant per aquesta consciència, no? Perquè al final això és creixement, creixement amb un impacte, no? No només guanyar diners. Llavors, això és molt important que forgem les aliances público-privades, que ens dotem d'infraestructures, no? Perquè per poder desenvolupar un turisme, pues necessitem que les infraestructures funcionin, i això hi ha un tema públic que hem de treballar molt. No només les ajudes que siguin útils i a temps, no? Perquè hi oportunes i a temps. Agis, sí, com has dit tu, la burocràcia, però a temps. I que tinguin clar. I després, jo també reivindico el poder de l'associacionisme. Hi ha moltes empreses familiars que han fet molt, no? Per exemple, doncs, la Cristina estudia explicar la història de com passa el Lloret, el nostre imaginari, quan érem jovenets, no? Pues tothom anava a Lloret. El turisme que tenim a Lloret al cap és molt diferent del que avui es posiciona Lloret com a plaça. El poso com a exemple, perquè està aquí la Cristina, però molts altres. No? És a dir, com fer que aquesta part canvi, sí, té que veure molt amb l'atracció del talent i amb l'amor a l'ofici. Jo, en aquests últims mesos, he estat molt treballant a Portugal, i qualsevol restaurant, cafeteria que anava, al servei, a l'hotel, hi havia un amor per... I et veien sola, no? Estava treballant, hi havia aquesta disposició. I aquí també passava, això, hem de tornar a fer a tot això, i això es fa en formació. Sí. En formació i amb amor a l'ofici. És una llàstima que estiguin baixant les places de les escoles, no? I jo crec que s'ha fet molt mal, doncs, la pandèmia, aquesta por. Hem de traspassar aquesta por per apostar encara de futur. I perquè, ja dic, moltes d'aquestes iniciatives són petites empreses familiars, petits hotels que han regentat una família, que han ajudat a desenvolupar, doncs, la seva ciutat, que han apostat molt pel seu territori en fer coses, no?, al voltant d'una festa, etcètera.
Està molt, molt clar, Isabel, que absolutament el camí és l'amor al treball, l'amor a l'ofici, i precisament per aquest amor anem a passar ja a parlar de l'amor a nosaltres mateixes mitjançant l'espai de moda i imatge personal. Entrem a l'espai de moda, l'espai d'imatge personal que tant us agrada, que tant us encanta, que tant esteu aprenent. No sé qui ens deia un dia que li havia agradat molt com l'Amparo Tamayo havia tocat el tema de les talles petits, que li deia les petits. Bueno, doncs escolta, clar que sí, perquè totes les persones hem de tenir cabuda, i aquí l'Amparo Tamayo ens ajuda absolutament a tot, persones altes, persones baixes, més amples o més estretes, és indiferent. Tothom som benvingudes. Benvinguda, Amparo Tamayo.
Bon dia.
Bon dia, bon
totes
dia.
Totes som úniques.
Oi, tant que sí. Úniques i irrepetibles.
Irrepetibles, exacte.
Què aprendrem avui, Amparo?
Bueno, estem ja al maig i està començant a fer calor.
Sí.
Doncs, què podem fer per vestir i no sentir tanta calor? Hi ha alguns teixits que ens ajuden? Pues, sí, la resposta és sí.
Oi, sí, 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 aquest tema interessa.
Clar,
molt,
fa calor i ens agradaria anar tot el dia en banyador, en biquini, que és el que vam parlar l'altre dia, però és impossible, perquè hem d'anar a treballar, hem d'anar a buscar els nens al col·le. Aleshores...
Sí, senyora.
I hem de buscar roba que ens ajudi al dia a dia.
Sí.
Hi ha teixits que ens ajuden moltíssim, val? I jo us proposaré unes quantes tendències que us faran sentir fresquetes i alhora elegants, que és el que sempre diem. Pots anar casual, sí, però pots anar elegant. I pots anar fresca i pots anar elegant. O sigui, sí. Sempre buscant aquest equilibri. Comencem amb les prendes de cruixet.
Cruixet?
Sí, el cruixet seria el que coneixem tota la vida, el ganxet.
Ah, molt bé.
Val?
Sí.
És un teixit, doncs, transpirable. Sí. La gent diu, és que transparenta molt. Ens podem posar un top a sota, o fins i tot un banyador. Vull dir, cadascú després ho combina com vol, però és una prenda molt fresca.
Molt bé.
Normalment, si el forat no és molt gran, tampoc transparenta. Però per mi és un teixit que hi ve molt aquest any, el cruixet.
Molt bé. Doncs després de totes aquestes persones caloroses i que no vulguem, doncs, afectar-nos tant per anar fresques, doncs som-hi.
Clar, inclús el cruixet per sortir de nit amb màniga llarga és fresc, vull dir que...
Sí, senyora.
Molt bé, sí, per sí, mi és sí, molt sí, maco. Les bermudes. A veure, la bermuda ens transporta als anys 80, 90, però és que la bermuda ha tornat una altra vegada molt. I la sort és que ara no es fa la bermuda tan curteta. La pots portar arran de genoll, uh-huh. I qui digui, bueno, qui pensi que potser no té edat per portar un short molt curt, que això també a mi ens passa a tots, no? Hi ha una edat que dius, ja no estic per ensenyar tanta cama, però bueno, és igual. I com ve tant el denim, el texà,
sí,
es porta moltíssim la bermuda texana.
O sigui, la bermuda, per què diferenciem? Una cosa és la bermuda i l'altra és el pantaló curt.
Exacte.
Sí, el pantaló curt, allò...
Curtet.
Sí. Aquí la bermuda és el tradicional que havíem portat
sempre.
A l'alçada del genoll. Exacte. I ara tornen fins i tot els de texà, els
sí,
de denim.
Sí, són els que més es venen, els texans.
Molt bé. Es cursa o no es cursa el tema de les bermudes?
A veure, la bermuda s'ha de vigilar també. Vull dir, hi ha gent que... al llarg de la bermuda la pot acurtar, uh-huh, i al llarg de la bermuda la pot allargar. Vull dir, això hem de veure cada cas. Però sí, realment, segons com la posis, potser fa falta fer-li una miqueta de plec al final perquè doni la sensació de més alçada.
Aquí ja ens estàs donant aquest secret tan important. Exacte. De la mateixa manera que també avui en dia ja les bermudes, si no són de texà, les veiem també en el món laboral, en l'entorn laboral.
També es porta molt, es porta moltíssim la bermuda. Que a l'estiu fa uns anys que ja s'accepta que l'home, sobretot, a vegades vagi en bermuda a treballar, i amb bermudes molt maques de teixits fresquets i molt maques. Sí,
què sí. Més? Croixet, bermudes, què més?
Bueno, un clàssic, els vestits fluids, o sigui, els vestits que són amples, uh-huh, que et deixa passar l'aire, que et sents molt còmode, estampats, que en un moment donat els pots deixar portar com una túnica, però si vols arreglar-te més, pots posar-te un cinturó, lo típic. Si ets molt més baixeta, no et posis una túnica o un vestit molt llarg fins als peus, la cursem una miqueta. Si ets més alta, pots deixar un vestit pues, que arrossegui més pel terra, que les altes ho poden permetre, i les petites han d'intentar portar-lo una miqueta més curt. Els vestits tot cada any venen, però aquest any venen amb molta força i molt amples.
Que bé.
Ve molt la camisa oversize.
Ah?
La camisa oversize, bueno, ja fa un parell d'anys que es porta, però aquest any es porta encara fins més. I tot màniga llarga, amb la màniga
arremangada,
i es porta molt oberta i amb un top a sota. El top, depèn d'aquí, doncs pot portar-lo més curt, depèn d'aquí, el portarà més llarg perquè li tapi la panxa, i hi ha més que voldrà ensenyar el malic, i hi haurà gent que no. Es juga molt amb això, amb un nus, amb un pantaló, un pantaló pirata...
Perquè aquestes camises oversize no ens donen molt de volum.
Sí, però s'ha de saber portar. Vull dir, has de saber portar una camisa oversize. Que la gent, em sembla que ho vam parlar un dia, la camisa oversize no vol dir que tu et compris una talla més gran. És que ara ja es fan camises de la talla L oversize. Uh-huh. No cal que et compris una XL. Tu has de comprar igualment la teva talla.
Clar.
Perquè ja el seu oversize ja l'han fet, diguéssim...
més gran del que tocava
exacte,
per la teva talla.
Que no cal que demanis una talla
molt
més
gran. Molt bé, molt bé. Bueno, quantes coses per anar fresques. Alguna cosa més, Amparo?
Bueno, les prendes d'allí, que són molt fresques, amb camises, amb pantalons...
Sí.
Les bruses, que no siguin oversize, també les podem portar tancades o obertes amb un top a sota.
Uh-huh.
Els xalecos, que venen moltíssim, sense res a sota, també o amb una samarreta a sota o amb un top. I després sabates, pues, ve molt la ballarina, moltíssim. Sí. La sabata de taló, d'estalonat de tota la vida... la xancleta per la platja i fins i tot per anar a menjar el xiringuito. I també el que es porta moltíssim, que també fa un parell d'anys que està a l'alça, són les espardenyes.
Clar, i tant que sí.
I fetes a mida, que les fan a mida ara, i amb colors que vulguis. Hi ha moltes botigues a Barcelona que te les fan com tu vols.
Oh, escolta, això és meravellós, com ens agrada personalitzar, veritat.
Sí.
Doncs sí, realment, estem a mitjans de maig pràcticament, i quines ganes tenim ja d'anar amb bermudes, de posar-nos aquestes espardenyes de què ens parla l'Amparo Tamayo, i combinar tots aquests linos amb xalecos i amb el crochet. Ens retrobem la setmana vinent, Amparo.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
aquest dissabte. Avui ens ha passat rapidíssim. Despedim ja aquest mitjà del mes de maig, sobretot amb molta conscienciació amb com ens hem de comportar aquest estiu, ara ja amb el bon temps, amb tot el que refereix a l'aigua. Sí? D'acord? Anem a ser bons turistes, anem a ser bons ciutadans i anem també, sobretot, a ser persones amb una ment oberta i feliç. Fins la setmana vinent, Plusvalua Dones. Feliç i productiva setmana. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvalua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.